Aquesta setmana hem conegut un parell de notícies relatives a l'ús per part dels estats de tecnologia punta aplicada a la vigilància ciutadana, una qüestió que revifa el debat que enfronta aquestes mesures de seguretat col·lectiva amb la llibertat individual. D'una banda, el president Rodríguez Zapatero va anunciar la posada en marxa d'aquí 8 mesos a Lleó del sistema automàtic de control d'infraccions de trànsit. Totes les faltes que registrin els radars, les càmeres i els futurs sistemes de detecció de velocitat mitjana s'enviaran a aquest centre de tot l'estat, on es tramitaran les denúncies de manera automàtica, sense intervenció dels agents i durant els 365 dies de l'any. El centre tindrà capacitat per detectar i processar fins a 4 milions de denúncies l'any. D'altra banda, la ciutat britànica de Middlesbrough ha estat la primera a instal·lar un sistema de càmeres que vigilen els comportaments antisocials o incívics i que, quan els detecten, es dirigeixen per megafonia a l'infractor i el renyen. Una petita mostra que els ciutadans del Regne Unit s'han convertit en els més vigilats del món, amb 4,2 milions de càmeres de circuit tancat de televisió als carrers. I això per no parlar a escala mundial dels controls aeroportuaris, del rastre electrònic que deixem amb les targetes de crèdit i quan ens connectem a internet, o les normatives que permeten als ajuntaments regirar les escombraries per trobar ciutadans incívics que les llencen fora d'horari. Per tot plegat, podem dir que els estats controlen cada cop més els moviments dels ciutadans, per bé que sempre s'emparen en valors com la seguretat i el control d'infraccions. Els possibles abusos dibuixen un panorama amenaçador per a la llibertat individual, semblant al món retratat a novel·les de política ficció com ara Un món feliç, d'Aldous Huxley, o 1984, de George Orwell, amb el seu omnipresent Big Brother. Per tot plegat avui, volem demanar al professor Ramon Alcoverro si podem concloure que les mesures tecnològiques de seguretat que implanten els estats retallen la llibertat dels ciutadans. I ens preguntem si la societat de la vigilància atempta contra la llibertat individual. Professor Alcoverro, bon dia.
Bon dia.
Com anem?
Ja veu, senyor García, aquí molta calor a Girona, però un dia preciós, de dues maneres.
Fantàstic. Entrem en matèria. Creu que el concepte de societat de risc és un punt de referència per explicar la societat d'avui?
Home, a veure, és que estem en un món molt estrany. Ens hem tornat tots segurament molt rics. I la meva àvia feia el joc aquell dels rics i els rucs, no? Jo això dels rucs ho pronuncio fatal, segurament per la ràdio se sent horriblement, però la idea és que a vegades tenim problemes de ric que no sap administrar-se i que no sap entendre exactament en quin paper estem jugant, no? Sí, sembla que estem anant a un món de vigilància tecnològica bastant horrible. A Espanya, sobretot a internet, tenim una llei estranyíssima que permet pràcticament el control de totes les nostres comunicacions, inclús per part de gent que no sabem ni qui són, no? I això és un tema que ens ha de preocupar molt perquè és una qüestió essencial en la ciutadania activa, no? A veure, convindria que la ciutadania entengués que el risc és una condició consubstancial de la naturalesa humana, que no es pot viure en un món absolutament planxat i absolutament solidificat i amb un policia a cada cantonada i amb un policia a cada porta de cada escola. Només ens faltava això, no? Com estan venent, no? Vull dir, és un tema realment molt complex perquè ens planteja la qüestió dels límits de la democràcia i de què estem disposats a fer per ser nosaltres mateixos els nostres propis vigilants sense necessitat de que l'Estat ens estigui controlant i utilitzant una tecnologia que a vegades tampoc sabem qui li ha donat permís, perquè la base legal, fins i tot, de tot això és molt feble.
No? Yeah. Què caracteritza aquesta societat de la incertesa?
Sí, això és una qüestió important, no? És a dir, en aquests moments vivim en un món en el que sembla que tot ho vulguem tenir quadriculat, controlat. Tot està sota control, no? A veure, el món és desordre, tu, i de desordre n'hi ha hagut sempre, i el desordre té un aspecte creatiu, no? En tot cas, sembla com si la gent estigués disposada, o almenys molta gent, jo no, i segurament vostè tampoc, i molts dels nostres oients, gràcies a Déu, tampoc, però sembla com si estiguessin disposats a bescanviar la llibertat per la seguretat, no? Ara ens trobem en un món en el que hi ha una obsessió pel control, buròcrates, plans estratègics, ministeris, conselleries a tort a dret, no? Això segurament en filosofia, els que ens agrada aquesta cosa de la filosofia, els que tenim aquesta estranya dèria, diríem que és una cosa cartesiana, no? Aquella obsessió cartesiana de quadricular manipular el món, no?
Potser perquè també és poder, no?
Sí, clar, saber és poder, això és la famosa frase de Bacon, no? Ara, la paradoxa és que aquest món, que com més el volen quadricular, més incert resulta, no? Tothom està obsessionat per la seguretat de si podrem finançar la jubilació, la seguretat de que hem de tenir una salut pública no sé què, etcètera, etcètera. Però tot que no hi ha prou diners ni per pagar no sé què, tothom... Estem en un món en el que hi ha una societat del coneixement en què, curiosament, es genera molt de desconeixement, no? Tothom té grans interrogants, grans angoixes, no? El tema de voler-ho certificar tot, voler tenir certesa de tot, les preguntes són tremendes, no? És a dir, des del sexe, no? M'estimen, no m'estimen, vull estar segura que m'estimin, no? Tothom vol seguretat per tot arreu, en la vida privada, en la vida pública, i s'ha d'assumir que la vida té aquest aspecte d'incertesa, no? I d'altra banda, jo em penso que hi ha una altra qüestió que és important, no? I és que a vegades confonem els perills, que són més o menys objectius, i els perills, doncs, en fi, es poden, diguéssim, atacar, pensar estratègies i tal, i amb els riscos, que moltes vegades inclús es provoquen a través dels diaris, a través de la premsa, tothom comença a parlar de les vaques boges, i de sobte resulta que les pobres carnisseries tenen uns problemes terribles perquè ningú s'enfia de les vaques, i ara ve el pollastre de no sé què, i de sobte això s'oblida, i clar, perquè el diari d'avui tapa el diari d'ahir, i al cap de 15 dies la gent ja no se'n recorda que estaven obsessionats i paranoics per no sé què, i havia de venir no sé quina malaltia, i tots moriríem de no sé què. En fi, jo tinc la sensació que hauríem d'intentar ser una mica més objectius, no? I que no hauríem de confondre el perill, que és objectivable, amb el risc, que és subjectiu, que és emocional, que és provocable, i que te'l poden induir fins i tot, doncs, els mitjans de comunicació, no? Que aquí tenim un paper realment molt important a l'hora de provocar unes paranoies, sobretot amb el tema de la salut i aquestes angoixes tremendes. No?
Però, esclar, la seguretat i el risc també segurament ens trobem que són dos conceptes molt nostres, no? Són molt propis de la modernitat.
A veure, sí, però jo penso que la incertesa i el risc ara són molt menors del que eren fa 50, 100 o 200 anys, no? Fa 4 dies els éssers humans es morien d'una grip o d'un còlic, no? Avui ningú es mor d'un atac d'apendicitis. I si t'agafa un atac d'apendicitis a dalt d'una muntanya, fins i tot t'envien un helicòpter i et venen a rescatar, no? Vull dir que aquests plantejaments apocalíptics que tant agraden als mitjans de comunicació i que a vegades, doncs, serveixen perquè la gent, doncs, tingui una mica de por i tal, són absolutament tramposos, no? A veure, en el segle XIX la gent es moria d'una guitza d'un cavall o d'una grip, no? I el món de l'època medieval i el món de Roma era brutal. Vull dir que a vegades sembla com si això de la seguretat i el risc ens hàgim inventat nosaltres, no? No, en absolut. El risc és una situació humana essencial. Vull dir que jo tinc com la sensació que la gent s'hauria de tranquil·litzar una mica i que, sobretot, no s'hauria d'utilitzar els mitjans de comunicació per controlar la gent, per induir respostes agressives, per induir respostes en els que la gent es pot tornar una mica irracional. I a vegades, quan t'obsessiones amb aquests temes de la seguretat, és quan dones més senyals de que realment t'acaben complicant la vida. Vull dir, no sé, és que el tema aquest té molt a veure amb com construïm el món a través d'ideologies prefixades, no? Hi ha com un intent, no sé si és una cosa buscada o si és una cosa que simplement ve de que la gent té més diners i com que té més diners també té més por, no? Però hi ha com un intent de fer-li creure a la gent que tot s'ha de poder controlar, que tot s'ha de poder vigilar, que no ha de passar res que no estigui escrit prèviament, no? I penso que això és fer perdre una dimensió important de la vida humana, que és, home, hi ha un punt d'imprevisible, hi ha un punt de casualitat i no de causalitat. En els filòsofs aquest joc de la casualitat i la causalitat ens agrada molt,
sí,
no?
Sí, dona molt de joc, realment. Sí, sí. O sigui, fer perdre aquesta capacitat de sorpresa, no?
Sí, exactament. És a dir, sembla com si la gent hagués volgut viure voluntàriament en una situació d'esclavatge, no? El salvatge voluntari.
Perquè,
no?
Precisament en la capacitat de sorpresa segurament seria on la capacitat de llibertat de l'individu després es pot desenvolupar més.
Clar, home, és a dir, de riscos n'hi ha hagut sempre. Home, és evident que els riscos sempre s'ha intentat controlar-los, no? I que, en fi, vull dir, l'invent de les assegurances, per exemple, és un invent molt antic, no? Sense anar més lluny, a Barcelona es va inventar la taula de canvi, que era com una companyia d'assegurances a l'època medieval, que finançava els vaixells quan no tornaven de l'Orient, no? És a dir, vostè pagava uns diners i La taula de canvi li garantia que si el vaixell s'esfonsava, doncs vostè cobrava una assegurança, no?
Fixa't.
Les institucions més significatives del món modern segurament són les companyies d'assegurances, no? Les companyies d'assegurances són un invent genovès, de Gènova i dels catalans, no? Medieval, després hi ha hagut la Lloyd's de Londres i aquestes coses, però en tot cas, a veure, hem arribat a una paranoia de l'assegurança, no? Jo no nego que els homes, evidentment que els homes volem estar segurs, no? Però la pregunta és, si estan segurs, en realitat no fem altra cosa que augmentar la nostra inseguretat. Vull dir, no sé, jo a vegades penso, passejant pel carrer trobes, sobretot per aquí a Girona, a vegades que la gent viu a Barcelona i tenen la casa de la Costa Brava doncs carregada de coses de seguretat i avisos i no sé què, penso, no sé si estan quasi avisant els lladres, que tinc aquí i ha d'haver molts quartos perquè si no no ho guardarien tant, no? Vull dir que a veure, que hi ha un punt d'inseguretat en la vida i d'exageració de la seguretat. Una altra cosa que em sembla important, no? I és que, en segons quin sentit, hauríem d'entendre que l'Estat, independentment d'això, els catalans l'Estat ho veiem com una cosa una mica llunyana i tal, no? Però l'Estat sempre ha tingut un paper de companyia d'assegurances. Vull dir, a mi em preocupa molt que es vulgui fer l'assegurança com privada, no? És a dir, l'Estat hauria de garantir que a canvi dels meus impostos em donin una seguretat raonable, no? En certa manera, diguéssim, una de les coses més tremendes és l'aparició d'aquesta seguretat privada que sembla que hagis de pagar les coses dues vegades, no? Primer has de pagar els impostos per tenir una policia i després has de pagar de la teva butxaca per tenir una seguretat privada obsessiva i tal, no? Jo tinc la sensació de que vivim en una societat antirrisc. I malgrat aquesta obsessió antirrisc de voler-ho controlar tot, doncs cada vegada produïm més risc, no? I, per exemple, això és una cosa molt curiosa. Com més poses coses perquè els cotxes no tinguin accidents de trànsit i no sé què, doncs més augmenten els accidents de trànsit. Vull dir, potser a vegades un excés de legislació i un excés de control és contradictori.
Anem acabant. En la preparació de la intervenció de Ramon Alcalverro per tractar el tema d'avui, ens hem trobat amb unes aportacions que va fer el tema el sociòleg alemany Ulrich Beck, que ha desenvolupat la idea de la societat de risc.
Sí.
Com valores, Ramon, el que ha dit aquest sociòleg?
Ulrich Beck és el teòric que convindria que llegissin totes les persones interessades en temes de seguretat. Potser hi ha xavals joves que ens estan escoltant, que volen fer treballs de recerca d'aquests de batxillerat tan increïbles i al·lucinants. Si algú de vosaltres, estudiants de batxillerat que m'escolteu, que diu aquell, no? Doncs si algú de vosaltres o algú de vostès té interès pel tema de la seguretat, hi ha un personatge que és, diguéssim, el teòric oficial o oficiós d'aquestes coses, que és un senyor que es diu Ulrich Beck, La societat del risc, que és un llibre que està publicat en català, penso que l'ha publicat la Universitat Oberta, i també està publicat en castellà. Crec que Ulrich Beck ha tingut el mèrit de concretar una idea molt potent, no? Aquesta cosa de que com més conspirem per assolir més seguretat i més tranquil·litat, en canvi produïm més risc, no? I com més li demanem a la gent seguretat, més estem forçant l'Estat a dir, escolti, és que no en tinc prou i per tant, doncs, seguretat privada, privatització de la vida, etcètera, etcètera, no? Hi ha un Max Weber i també Carles Marx, no? Van fer algunes aportacions molt interessants. Ara del Carles Marx no se'n parla gaire, però Marx ho va veure claríssim, és a dir, una societat sense seguretat és, en el fons, una societat sense justícia, és a dir, quan vostè provoca la injustícia, quan resulta que els rics són riquíssims i els pobres són pobríssims, doncs, evidentment, augmenta la inseguretat, no? I això és una cosa que s'hauria de pensar seriosament. Jo ja sé que avui en dia Carles Marx no està gens de moda, però, escolti, la idea és important, Vull dir, potser estem provocant absurdament el tema de la inseguretat i el tema del risc, no? Bueno, doncs jo penso que l'Ulrich Beck ha tingut la gràcia de veure una mica això, no? Que com més conspirem per buscar seguretat, més produïm risc, no? Jo de vegades m'estimo més parlar de la societat de la incertesa, que no pas de societat del risc. Aquesta idea de que, home, la vida és per viure-la i la vida no pot estar pautada, no? La vida és diversitat, és diferència, i en aquest sentit la vida ha de tenir un dret a la creativitat, no? I em sembla que això és important, doncs, reivindicar-ho i fer-ho valdre, no?
Doncs anem acabant resumint una mica els punts que ens han semblat principals de la tesi d'en Ramon Alcover avui, o grans preguntes sense respostes. Hauríem de concloure que el risc és consubstancial a la condició humana, que no hauríem de confondre els perills que has dit que són una cosa objectivable, amb els riscos, que seria una qüestió molt més subjectiva, allò
més
de les
emocional.
Modes, allò de les modes de les vaques boges, no?
Sí,
una
sí,
mica?
Exactament. És a dir, compta amb aquestes emocions que no controlem, perquè a vegades aquestes paranoies per la seguretat tenen una cosa com psicològica, emocional, molt terrible, no?
També que la vigilància millor és la que es dona en una societat justa.
Això em sembla evidentíssim, és a dir, una de les coses que ajuda a la seguretat és la justícia, és a dir, en els pobles petits, com que tothom és més o menys igual, tothom es coneix, la situació, diguéssim, interna és bona, no? Ara venen, poden venir després gent de fora que et compliquen la vida, però en principi la millor seguretat és que el veí de casa teva vigili la teva seguretat i dur-la d'ell, no? I per tant, tots heu d'estar en una situació més o menys igualitària. No?
I que la condició de la seguretat és aquesta.
I tant,
de,
i tant, home.
Que ens expliquin també qui vigila el vigilant.
Això és molt important, que ens expliquin qui vigila el vigilant, perquè jo vull saber qui controla les meves comunicacions a internet.
Avui que hem parlat d'aquest gran germà que ens observa per tot arreu, volem recordar que el Ramon Alcaverro acaba de publicar un llibre titulat precisament L'home que mira.
L'home que mira, sí, exactament.
I que el tenim a les mans, editat per Usatània.
És un llibre.
L'home que mira també està relacionat amb les noves tecnologies, però no aquestes noves tecnologies que avui dèiem que serveixen per controlar els ciutadans i per retallar-nos la llibertat. Ben al contrari, és un recull dels textos del professor Alcaverro al seu blog de filosofia i pensament, que ens consta és un dels més seguits de l'Hiperespai Català.
Sí, no, jo fa des de l'any 2004 estic fent un blog a internet, que és una cosa una mica estranya, perquè, home, jo sóc un professoret de filosofia, i els professorets de filosofia tendim a ser una mica pedants i una mica estranys, no? Però, en tot cas, m'he divertit molt, m'ha permès durant una sèrie d'anys parlar de filosofia a vegades amb gent desconeguda, i ara els amics de l'editorial Cossetània doncs molt publiquen en llibre, es presenta el dia 13 i bueno, abans estic a la setmana del llibre en català i, home, és un llibre que té la gràcia de fer el tema d'internet en paper, no? Perquè internet, clar, és hiperespai i a vegades costa que aquestes coses quedin, però penso que és un llibre que pot agradar i a més no és un llibre per professionals de la filosofia, sinó divulgatiu.
Sí?
Sí, home,
perquè,
a veure.
Què observa l'home que mira?
No,
quins són els
és...
problemes que més el preocupen i les preguntes que l'angoixen?
No, jo faig una vida molt estranya, jo passo la vida d'una en classes i llegint llibres. Vull dir que surto poc al carrer, no? Però realment el carrer és un lloc espectacular. El carrer és un lloc que val molt la pena. I potser hauríem d'intentar recuperar-lo i intentar lluitar una mica contra aquest aïllament que tots portem a sobre, començant per mi, que ja et dic, sóc una rata de biblioteca, pobra de mi.
Que s'explaia a través d'internet.
Això sí,
molt
això
bé,
sí, perquè segurament internet és un refugi per cors. Corazones solitarios, cors solitaris.
3w.alcoverro.info, és això, el web dedicat als temes filosòfics del professor Ramon Alcoverro.
Sí.
Ramon, moltes gràcies.
Vinga, gràcies.
I fins a una pròxima ocasió.
A la teva disposició, vinga. Adéu-siau.
Falten 4 minuts per 2:15, de seguida el Tendències amb l'Òscar Callau, avui al Barcelona Showroom, una iniciativa que vau promoure a París, la moda feta a Catalunya.